La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Edició número 333 des dels nostres inicis i 24 d'aquesta novena temporada. L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya va entregar el passat dia 8 els Premis Goya, els guardons més importants que concedeix al cine espanyol, que han celebrat la seva 39a edició en una cerimònia que ha tingut lloc en el Palau de Congressos de Granada. A la gala que ha premiat el 47 i a la infiltrada amb el Goya millor pel·lícula van assistir personalitats representatives del món de la indústria cinematogràfica del nostre país, així com diverses personalitats de l'esfera social i política. Maribel Verdú i Leonor Gualdín van conduir una gala, la primera en 39 edicions en què el paper de mestre de cerimònia requeia en dues dones, no absenta d'alguns problemes tècnics i d'organització. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop fetes les presentacions, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Abans de res hem de dir que aquest ha estat un bon any pel cine espanyol, on s'han donat passos de gegant cercant la igualtat en els llocs de direcció de llargmetratges, que a més han demostrat ser autèntics èxits de taquilla. El Lleó d'Or del Festival de Venècia per Pedro Almodóvar, per L'habitació del lado, la seva primera producció rodada íntegrament en anglès, amb Julianne Moore i Tilda Swinton com a protagonistes, confirmava ja el mes de setembre que el cinema espanyol estava en un lloc excel·lent. Si hi havia un premi que estava cantat, era el de Laura Wegmer, la intèrpret que es va alçar amb el Goya a millor actriu revelació pel seu paper d'una mare primerenca turmentada a Salve Maria, un thriller dirigit per Marc Coll. Wegmer ja es va endur el premi a millor interpretació femenina per aquesta mateixa pel·lícula a la Seminci de Valladolid. Per altra banda, el guionista de Santa Eulàlia de Ronçana, Eduard Sola, s'ha endut el Goya a millor guió original per Casa en Flames. El Vallèsà culmina així una collita de premis que va començar amb el Gaudí i el Peroz. Amb aquest Goya, Sola veu un altre cop reconegut el seu treball al film de Dani de la Orden. Com a curiositat, el guionista portava els agraïments escrits en el revers d'un full on hi havia un dibuix d'un dels seus fills.
Quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo. criatura. Ella sueña en su aranda, verde su con negro pelo, su cuerpo de fría plata verde.
Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde, yo te quiero verde.
Madre, quiero cambiar mi caballo por tu casa. Sangrando desde los puertos de cabra, y si yo fuera mocita, ese trato lo cerraba verde.
Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero.
La pel·lícula brasilera Ainda Estou Aquí, dirigida per Walter Salles, va guanyar el guardó en la categoria de millor pel·lícula iberoamericana. Aquesta és la primera vegada que una producció brasilera és nominada en una categoria dels Premis Goya. En aquesta edició, Encara Sóc Aquí, va haver de competir amb altres quatre produccions: El Jockey, d'Argentina, Agárrate Fuerte, d'Uruguai, El Lugar del Otro, de Xile, i Memòries d'un cuerpo en llamas, de Costa Rica. En una carta llegida en el moment de rebre el guardó, el director va afirmar que Encara Sóc Aquí és una pel·lícula sobre la memòria d'una família durant la llarga nit de la dictadura militar a Brasil, que estava entrellaçada amb la memòria del seu país. La pel·lícula francesa, Emília Pérez, s'ha endut el Goya a millor film europeu enmig d'un escàndol pels tuits en crítiques als musulmans que la seva protagonista, Carla Sofia Gascón, havia publicat anteriorment. El premi l'han recollit representants de la distribuïdora de la pel·lícula a Espanya, Miguel Morales i Enrique Costa, que han fet una crida: davant l'odi i l'escarni, més cine i més cultura. També han recordat que és la pel·lícula no americana amb més nominacions a l'Oscar d'aquest any, incloent el de millor pel·lícula i millor actriu principal.
Sí. Cielo, es mi cielo, si me equivoco de camino igual. Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra, cuando soy la señora perfecta, cuando digo sí para decir no, quiero, quiero, quiero quererme a mí misma, quererse mi vida.
La cinta dirigida per David Baute, Mariposas Negres, assoleix un nou èxit, el Goya millor pel·lícula d'animació. En aquest film es narra la travessia de tres dones de diferents llocs del món que es veuen forçades a abandonar el seu país per culpa del canvi climàtic. Aquesta obra canària ha rebut diverses distincions, entre elles el Premi José María Forqué 2024 al millor llargmetratge d'animació. La seva narrativa social no només aporta valor al cine de les illes, sinó també a escala internacional. A més, ha estat acollida per Nacions Unides i pels Premis de la Crítica Àrabs sobre els cines europeus per la seva reivindicació sobre la lluita dels migrants climàtics. Durant el seu discurs, a la Sala García Lorca del Palau de Congressos de Granada, Baute va tenir un moment de record pels seus veïns, fet que els va emocionar. Este Goya va a Garachico, un pueblo pequeño de Canarias, y es que se puede hacer cine desde la periferia. Pel seu director, aquest guardó és el colofó a una obra cinematogràfica que va començar a construir fa més d'una dècada. I és que Mariposas Negres no només és la millor pel·lícula d'animació d'aquest any a Espanya, sinó que també és una declaració d'intencions.
Oh,
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Té Tangana és un artista 360, com diria Paquita Salas. El madrileny, conegut per la seva trajectòria musical i el seu èxit recent amb la gira Sin cantar ni afinar tour, porta alguns anys interessat en el setè art. El resultat és La guitarra flamenca de Gerai Cortés, un documental amb música en directe sobre la vida d'un guitarrista gitano que ha guanyat el Goya a millor pel·lícula documental. Té Tangana, darrerament, s'està dedicant més al cine que a la música. Segons declaracions del propi músic, porta 2 anys sense entrar a l'estudi. El 20 de desembre es va estrenar la seva primera pel·lícula, La guitarra flamenca de Gerai Cortés, un documental que ve signat amb el seu nom real, Anton Álvarez. Així, amb la carrera musical en l'aire, l'artista es col·loca darrere de les càmeres després d'haver donat les seves primeres passes en el cine com a actor a Un any o una noche d'Isaac i la Cuesta i com a protagonista de Esta ambición desmedida, el documental sobre la seva gira. La guitarra flamenca de Gerai Cortés, que va estar nominada als Premis Forquer, ha guanyat 2 premis Goya a millor pel·lícula documental i a millor cançó original per Los Almendros, la composició que tanca la pel·lícula, interpretada per la Tània.
En la lejanía, en la lejanía, me dio por recordarte y el corazón me dolía. Y pa' que no te duela, casi siempre te miento. Y cuando río por fuera, por fuera, lloro por dentro. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Desde que me ha dicho que viene, viene, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo. Por si no lo sabías, si no lo sabías, tal día en que me muera, yo por ti voy a dar mi vida. Y es que llevo tus ojos clavaditos en los míos y no paro de verte por donde quiera que miro. De unos ojitos negros que me han mirado. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Desde que me ha dicho que viene, viene, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo. Están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo, están floreciendo.
El passat 18 de desembre, Natàlia de Molina i Álvaro Cervantes van ser els encarregats d'anunciar les nominacions als Premis Goya 2025 que es van lliurar el passat dia 8. I en el capítol dels oblidats més comentats entre els candidats a alçar-se amb el guardó estava el de Naya Nimri, per la seva fantàstica interpretació a La Virgen Roja. El film de Paula Ortiz narra la història real d'Hildegard Rodríguez, una jove prodigi i pionera feminista de la Segona Guerra República, asfixiada per la seva mare, Aurora Rodríguez, a la que donava vida l'actriu. Però l'Acadèmia no pensava el mateix i les nominades en la categoria de millor actriu protagonista van ser unes altres. Nimri sí que va obtenir nominació als Premis Forquer i als Feroz. Tot i que l'actriu no va ser nominada, La Virgen Roja sí que optava a 9 estatuetes, entre elles la de millor direcció per Paula Ortiz i la de millor actriu de repartiment per Aixa Villagrán. Però la intèrpret navarra ha preferit no acudir a la cerimònia amb la resta de l'equip del film, el que ha provocat un gran rebombori a les xarxes socials. Recordem que Nimri ha estat 3 vegades nominada als Goya en 3 categories interpretatives, a millor actriu el 1999 i el 2019 per Los Amantes del Círculo Polar i Quien te cantará, respectivament, i a millor actriu de repartiment l'any 2002 per Lucía y el Sexo. Amb 13 candidatures a les seves esquenes i 3 capgrossos aconseguits, Eduard Fernández ja ha escrit el seu nom amb lletres d'or a la història dels Premis Goya. S'acaba d'alçar amb un nou guardó pel seu paper d'impostor a Marco, un premi que l'acosta una mica més al primer lloc del podi, que ocupa Javier Bardem amb 7 Goya, 6 com a actor i 1 com a productor. El barcelonès està, segons ell mateix comenta, en el millor moment de la seva carrera professional. L'any 2024 va estrenar 2 pel·lícules com a protagonista, El 47 i Marco, a més de debutar en la direcció amb el curt El Otro. Respecte als Premis Goya d'aquest any, Eduard Fernández era el gran favorit de la nit per guanyar en la categoria millor actor protagonista i finalment els pronòstics es van complir. D'aquesta forma, l'actor es va fer amb el seu 4 Goya. El mèrit de Fernández ha estat com ha aconseguit empatitzar amb Tomàs Marco, a Marco, donant-li una humanitat que no amagava la seva maldat. Marco, dirigida per John Garaño i Aitor Arregui, narra la vida de Tomàs Marco, el barrut que es va inventar un calvari en un camp de concentració nazi per satisfer el seu ego insaciable i convertir-se en tota una celebritat. Però aquest no va ser l'únic guardó per Marco. També el departament de maquillatge, liderat per Carmele Soler, va endur-se un altre cap gros per la tasca realitzada.
La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
El director saragossà Javier Macipe es va coronar com a millor director novell en la seva pel·lícula L'Estrella Azul, que també ha aconseguit guanyar el Goya a millor actor revelació per la interpretació de Pepe Lorente. El cineasta va estudiar a l'Escola Internacional de Cine i Televisió de San Antonio de los Baños, a Cuba, centre fundat i patrocinat en el seu dia per Gabriel García Márquez. El seu curt, Os Meninos do Río, rodat a Oporto l'any 2014, el va dur per primer cop a la cerimònia dels Goya com aspirant a una estatueta. L'any 2021 tornaria amb un altre curt, Gastos Incluidos. Macipe, que comparteix titularitat de la productora El Pez Amarillo amb Amelia Hernández, fa poc més d'una dècada que va començar a esbossar el que fins ara ha estat el gran projecte de la seva vida, tant pel que respecta a la seva part professional com a la personal, L'Estrella Azul, el seu primer llargmetratge de ficció. La pel·lícula narra el viatge catàrtic que va fer Mauricio Aznar a Santiago del Estero, al nord d'Argentina, on va conèixer a Don Carlos Carabajal i la seva família de folcloristes. El film va arribar al Festival de Sant Sebastià la tardor de 2023 i d'allà ja va sortir amb dos premis. L'Habitació d'al lado, el primer projecte enregistrat totalment en anglès del director manxec, ha estat guanyadora, entre d'altres, el Goya a millor guió adaptat. El llibret escrit pel propi Almodóvar competia en aquesta mateixa categoria contra La casa, Los destellos, Salve María i Soy Nevenka. El seu germà Agustín va ser l'encarregat de recollir el cap gros, ja que el cineasta no va poder assistir a la gala per un accident domèstic. Si L'habitación del lado és una pel·lícula tan bonica de veure, en part és gràcies al treball del director de fotografia Eduard Grau, que ha pres el relleu de José Luis Alcaine. Tot esforç té la seva recompensa i en aquesta ocasió ha estat mereixedor del Goya a millor director de fotografia. Alberto Iglesias, el compositor i col·laborador habitual del cineasta, es va fer amb el Goya a millor banda sonora per la música composta per la pel·lícula. Amb aquest són ja 12 els Premis Goya del compositor, 6 per llargmetratges d'Almodóvar. El 25 de gener, Iglesias ja havia rebut també el Premi Feroz a millor música original per aquest mateix treball. La pel·lícula Segundo Premio, rodada a Granada e inspirada en la banda granadina Los Planetas, ha aconseguit endur-se 3 Premis Goya de les 11 nominacions a les que aspirava, els corresponents a millor direcció, muntatge i so. Isaac i la Cuesta i Paul Rodríguez, els seus directors, tenien una competència feroç en aquesta categoria. En plena efervescència artística i cultural, un grup de música indie viu el seu moment més delicat. La baixista trenca amb la banda buscant el seu lloc fora de la música i el guitarrista està immers en una perillosa espiral d'autodestrucció. El film l'any passat ja va obtenir 3 guardons al Festival de Màlaga, on va endur-se la Bisnaga d'Or, el màxim guardó del festival, i més recentment altres 3 als Premis Gaudí, a més de ser candidata als Premis Forquer. Com ja va fer el mes de maig passat, quan va presentar la pel·lícula en una sessió especial, el productor Cristóbal García va dir que la pel·lícula no és una biografia o retrat de la trajectòria de la formació Los Planetas és una història d'amor i amistat, una pel·lícula que ens narra una història que és gairebé universal i amb la que tot el món pot sentir-se identificat. El film, fins i tot, va arribar a ser seleccionat per l'Acadèmia de Cine per representar Espanya als Òscar, tot i que finalment va caure pel camí.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
La infiltrada està basada en la història real d'Aranzazu Berradre Marín, un agent de la Policia Nacional que amb només 20 anys es va infiltrar a l'organització terrorista ETA. Durant 8 anys va conviure amb els membres de la banda, aconseguint la desarticulació del comandament Donosti. El film narra la seva evolució durant aquest període, destacant la pressió constant per mantenir la seva identitat oculta i la tensió d'obtenir informació sense aixecar sospites. La direcció d'Arantxa Etxebarria, coneguda pel seu treball a Carmen i Lola, aporta una visió profunda i compromesa amb la realitat social i política de l'època. Carolina Juste, l'actriu que protagonitza La infiltrada, s'ha alçat amb el premi a millor actriu protagonista. El thriller polític d'Etxebarria, que ha rebut una gran aprovació per part del públic al convertir-se en el més taquiller de l'edició, també ha estat mereixedor ex aequo, juntament amb el 47, en la categoria de millor pel·lícula. És la primera vegada que dues pel·lícules són guanyadores en la mateixa categoria a la història dels premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. El 47 s'ha convertit en la cinta més premiada en la darrera edició dels Premis Goya. El film ha aconseguit guanyar 5 estatuetes en les categories de millor actriu i actor de repartiment, millors efectes especials, millor direcció de producció i millor pel·lícula, aquest últim convertit en La Infiltrada, tal i com ja us hem comentat. La pel·lícula, dirigida per Marcel Barrena, relata la història del conductor d'autobusos Manuel Vital per segrestar un dels autobusos d'una de les línies de Barcelona amb l'objectiu de demostrar que el transport públic sí que podia arribar fins al seu barri, tal i com reclamaven els veïns de Torre Baró amb l'Espanya de 1978 com a taló de fons. L'empresa barberenca In Extremis ha guanyat el Goya a millors efectes especials per al 47. D'aquesta manera, In Extremis tanca una temporada de somni després d'endur-se el passat mes de gener el Gaudí en aquesta mateixa categoria. L'empresa, que ja és coneguda als Premis Goya al guanyar l'any 2016 el seu primer guardó per Anacleto, 3 anys després per Super López i el 2023 per Modelo 77, va ser l'encarregada de generar digitalment més de 200 plans de la Barcelona dels anys 50, 60 i 70. Amb aquesta bona notícia ho deixem per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Que yo barro estos lodos porque no sienten, porque no cambian la historia del todo. Y se da por supuesto que la vida no es diferente para el resto. Y aunque me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño del pobre y del que se estima, de la misma añoranza al teu costat, del dolor que al món no explican i del camí que cada dia es complica. Per a totes les coses aguantar i per a l'amor a qui vas voler cantar, del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hecho. Tantos ojos que solo miran a un punto, solo se busca, solo se quiere lo necesario y justo, y no se pide más que lo que está en sus manos, que se luche por la dignidad de cualquier ser humano. Y aunque me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, y aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño del pobre y del que se estima, de la misma añoranza al teu costat, del dolor que al món no explican y del camí que cada día se complica. Pero todas las cosas aguantan y para el amor a qui vas voler cantar, del que lucha con miedo ahí en su pecho. Por si eso nunca nadie lo convierte en hecho.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.